5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb la gent que hi ha dintre de la peixera i que és la que ajuda, la peixera és l'estudi que en parlem quan parlem, i que dic ajuda amb aquest modest presentador a explicar-vos aquestes 5 efemèrides de la setmana entrant en aquest primer programa de setembre. Ells són el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez, els dos primers que fan anar tot això dels micros, els auriculars, les antenes i totes aquestes coses, i la Goretti, que després engega tot el tema de la informàtica perquè pugueu sentir, quan vulgueu, a la pàgina de Ràdio Televisió de Vilafranca, doncs pugueu sentir aquests breus comentaris. Però bé, comencem doncs el setembre, els mesos passen, els dies passen, ho comentàvem amb el Toni Olivella, i hem buscat una cançó que parlés de setembre. Jo me n'he recordat d'una gran pel·lícula, bueno, gran, no, però en el seu moment va fer gràcia, una pel·lícula que es deia precisament Cuando llegue septiembre, que interpretaven el Rock Hudson i la Doris Day, si no em falla la memòria, i que el van fer una versió en castellà, la cantant, que en aquells moments era popular, Hello. Per tant, comencem amb la Hello i Cuando llegue septiembre.
Cuando llegue septiembre, todo será maravilloso. Cuando llegue septiembre, se ocultará la luz más pronto. Y la noche sin finales será el encanto de septiembre para mí. Porque así más tiempo habrá de oscuridad e infinidad de estar muy solos. En septiembre tu amor me dices que al fin tendré por siempre. Y es por eso que yo, tú sabes que estoy tan impaciente.
De setembre de l'any 1989, el dia que mora a la ciutat suïssa de Lausana el novel·lista belga Georges Simenon, conegut, superconegut, a través del seu primer personatge, principal personatge, el comissari Maigret. En Georges Simenon era el primer fill d'un comptable que va tenir una joventut una mica complicada perquè, d'entrada, la seva mare, ell havia nascut el dia 13, però va anar al registre i va dir que li posessin el dia 12, que havia nascut el dia 12 perquè va dir que no volia estar sota la influència del 13. Després, la seva família va anar canviant de domicili. El 1905 la família va canviar i va tenir un segon fill, el Christian, que era el germà petit del George, i que va ser la nineta dels ulls dels seus pares, cosa que va condicionar el caràcter i la manera de ser d'en George, perquè ell, tot i que era un gran estudiant, als 3 anys ja sabia llegir, el 1908 va començar els estudis primaris a l'institut, on sempre va ser dels tres primers de la seva classe, però a casa seva no era massa... L'altre era enxufat, per dir-ho d'alguna forma. El 1911 tornen a canviar de domicili, van en una casa gran, això també condicionarà molt la seva vida, perquè la seva mare aprofita part d'aquesta casa gran per llogar habitacions a estudiants i passants d'altres orígens, no? Russos, polonesos... Penseu que estem parlant de Lieja, de Bèlgica, estem parlant de Lieja i és un lloc de molt trànsit, diríem així, no? Cap al 1918 el seu pare comença a tenir problemes cardíacs i el nen diu que vol ajudar la família, abandona definitivament, amb 15 anys, abandona definitivament els estudis i es dedica a fer feines ocasionals. Al cap d'un any ja pràcticament s'ha enfrontat amb la seva mare, que vol que continuï estudiant, ell diu que no, i què fa? Entra com a reporter en un diari, el diari La Gazette de Lieja, de Lieja, a la ciutat. Això li dona oportunitat de conèixer la gran ciutat, de tenir informació de moltes coses, especialment sobre els temes policíacs, que de seguida li criden l'atenció. I, a més, aprèn a redactar. Penseu que escriu en un any pràcticament 150 articles amb el pseudònim G. Sim, que és una abreviatura, naturalment, de George Simenon, i que, treballa aquest tema de les coses policiaques. De fet, aquell mateix any ja escriurà la seva primera novel·la, ja comentarem després, en va escriure 192 amb el seu nom i 30 amb pseudònim. Bé, doncs escriu, llavors, com us deia, la seva primera novel·la, El pont dels arcs, que es publica l'any 1921 amb el pseudònim sempre de G. Sim. Però el noi ha descobert l'afició per escriure i comença també a publicar les seves primeres columnes humorístiques. En publicarà pràcticament un miler, amb el pseudònim El senyor Gall, Monsieur Lecoq. Entra en relació amb un grup artístic, la CAC, on coneixerà la Regine Renchon, que serà la seva dona, amb qui es casarà el 1923 i s'independitzarà definitivament de la seva família, marxant tots dos a viure a París, on faran allò que en diríem una vida d'artista. Mentre ell comença a escriure, amb força èxit i, per tant, amb forces calés que entren a casa. De fet, durant una travessia, el l'any 1928, un viatge que fa en Gavarra per tots els canals del Midi, Gavarra és un vaixell que va pels canals aquests, no? Perquè ha de fer un reportatge. Allà descobreix tota la història de la navegació, que després de la qual després fluirà, i es farà construir un vaixell, l'Ostrogot, on fins i tot hi viurà durant uns quants anys. Mentre es comença a estrenar a la revista Detective, de Joseph Kessel, comença a estrenar, li encarrega unes narracions curtes i ell comença a estrenar el seu personatge, que li donarà tota la fama i sobretot tots els calés, que és el comissari Maigret. Ell, però, continua sent periodista, continua fent reportatges, viatja per tota l'Àfrica, viatja per Europa Oriental, viatja per Turquia, i ho remata a l'any 1934 fent la volta al món en vaixell, la seva gran afició. Què fa? Va escrivint, a les escales doncs ho envia els reportatges i envia tot això i va fent tota la feina. Torna a França, quan arriba la Segona Guerra Mundial, es tanca amb una possessió que ell ja té a la Vendée, i es passa tota la Guerra Mundial tancat allà, cartejant-se amb l'André Gide. Quan acaba la guerra, diu que Europa no va bé i se'n va cap als Estats Units, se'n va en concret cap a Connecticut, i allà estarà durant 10 anys recorrent tots els Estats Units, visitant-los de punta a punta, la costa est, la costa oest i tal, mentre, diguem-ne, estudia totes les noves tècniques policials i de justícia dels nord-americans. També allà coneixerà la seva segona esposa, s'ha separat de la primera, la canadenca Denise Ouimet, que és 17 anys més jove que ell i amb qui tindrà una relació apassionada, però molt, molt, molt conflictiva per problemes d'alcohol. Però, mentrestant, a Europa, com que ell va publicant novel·les, ja hem dit que n'arribarà a publicar 192, la majoria del comissari Maigret, doncs l'Acadèmia Real de la Llengua de Bèlgica el fa soci, l'acull, i ell es planteja tornar a Europa, i de fet el 1955 torna cap a Europa per instal·lar-se naturalment amb una mansió de luxe a la Costa Blava i fer, doncs, estar dintre de la Jet Set, fins que, cansat de tota aquesta disbauxa, diu: escolta, jo ja tinc una edat, em retiro, i se'n va a viure a la ciutat de Lausana. El 1972 abandonarà definitivament la novel·la i es dedicarà tot el que li quedi de vida a una llarga autobiografia que té 21 volums, que anava dictant amb un petit magnetofon. I arribarà, doncs, inevitablement el 4 de setembre de 1989, quan a Lausanne mori el gran escriptor policíac Georges Simenon, el creador de Maigret. I ja que parlem del comissari Maigret, hem buscat una cançó perquè hem pensat no pot ser que no hi hagi una cançó que estigui dedicada al senyor Maigret. I efectivament n'hem trobat una, i jo, la veritat, no us puc donar referències de l'autor i del cantant, es diu Nino Bomba, i la cançó porta per títol Maigret. Doncs vinga, un homenatge al comissari Maigret que tan bé va interpretar Jean Gabin. Aquí la teniu.
Che non si dà per vinto in nessun caso, ti manca solamente la sua pipa e la sua parte d'usa e recita. Hai l'aria vagabonda, non so chi, domande un po' cretine, butti lì, con la curiosità di una bambina. Mi dici bravo, hai capito già? Cara Maigret, il gioco si fa chiaro, piace anche a me entrare nei dettagli. Cara Maigret, il caso ormai è chiuso, la fine di un amore. Domande a trabocchetto poi mi fai, ma non ti so rispondere quasi mai. In questa strana storia di Maigret, coinvolto io mi sento più che mai. A raccontare sembra fantasia, non credo ancora agli occhi che poesia. Inventano mie complicità, soltanto alle tue reo confesserà. Cara Maigret, il caso ormai è chiuso, ma non sarà la fine di un amore. Cara Maigret, sei veramente brava, ecco poi colpevole innamorata. Cara Maigret, sei veramente brava, ecco poi colpevole innamorata.
De setembre de l'any 1997, el dia que mora a Calcuta la mare Teresa de Calcuta. La mare Teresa de Calcuta, que era la filla menor d'un matrimoni d'un polític albanès força significat, que quan la nena tenia 8 anys va morir, s'especula que probablement enverinat per rivalitats polítiques. La mare es va fer càrrec de la seva educació, naturalment allò molt dintre de la religió catòlica, la va portar a una escola religiosa, la va deixar que fos soprano del cor de la seva parròquia i que entrés com a membre en una congregació mariana on va descobrir que Iugoslàvia enviava missioners a Bengala i la idea li va agradar molt I ell explicava que el 15 d'agost de 1928, en una visita a la capella de la Verge Negra de l'Ennice, va decidir afegir-se amb això. Va fer una mica de trampa amb la seva mare, li va dir que volia aprendre anglès, però no li va explicar que era per marxar cap a l'Índia. I el 26 de setembre de 1928, quan estava a Irlanda per aprendre anglès, oficialment, de cara a la seva mare, per aprendre anglès, va anar a l'abadia de Loreto i es va apuntar a l'ordre. Va demanar per entrar a l'ordre, va ser admesa com a postulant i, naturalment, seguint la seva petició, doncs la van traslladar per via marítima cap a Calcuta, sense que la seva mare sapigués res, on va arribar el 6 de gener de 1929 i va començar el seu noviciat a Darjeeling, a les muntanyes de l'Himàlaia, on, a més, va haver d'aprendre bengalí per poder ensenyar a l'escola que tenien justament en aquell convent. L'any 1931, és a dir, al cap d'un parell d'anys, el 24 de maig, després de fer els vots de pobresa, castedat i obediència com a monja, doncs es va traslladar, la van potenciar allà i la van traslladar a una escola que hi havia a l'est de Calcuta, costat de Calcuta, mentre ella va triar el nom de Teresa en homenatge a Teresa de Lisieux, el nom de missionera Teresa. Ella es deia Agnès Gonchint Bojaki. Va triar el nom de Teresa en homenatge a Teresa de Lisieux, que era la patrona dels missioners. I va començar com a professora d'història i de geografia fins a l'any 1944, quan la van fer precisament directora d'aquella escola. La noia va començar a fer gestions, anava amunt, anava avall, i explica ella que l'11 de setembre de 1946, en un viatge de tren des de Calcuta, va experimentar el que ella em va dir la crida dintre de la crida, és a dir, va sentir, segons ella, la veu de Déu, que li demanava que es dediqués als menys privilegiats. Li va fer cas, naturalment, ho va posar en coneixement de l'ordre, l'ordre li va permetre un procés de preparació i va començar a treballar amb els pobres, ensenyant-los a llegir, a l'any 1948. Mentrestant, va adoptar, per no tenir rebuig interior allà on estava, va adoptar la ciutadania índia, es va formar com infermera i va crear l'escola de Calcuta amb l'ajuda d'un grup de noies joves que els va seduir amb la seva idea i que va acabar convertit el 7 d'octubre de 1950 en la comunitat religiosa de les missioneres de la Caritat, que va despertar l'interès i el suport del govern indi, de la hindú, vaja. El 1952 va inaugurar la primera llar per moribunds a Calcuta, reconvertint un temple abandonat dels hindús. Va també el 1955 fer obrir la institució a la llar del nen de l'Immaculada Concepció per òrfans i el centre i un centre per leprosos amb les ajudes del govern, que cada vegada veia més bé aquesta fundació o aquest conjunt de monges, no? A l'any 1963 va decidir que això s'havia d'obrir i va crear la branca masculina de la congregació, els Germans Missioners de la Caritat, que va posar sota la direcció del pare Joseph Langford i que, bueno, va començar a escampar-se, perquè la cosa va començar a sortir de la Índia l'any 1965 amb cinc monges que se'n van anar a Venezuela i que van fundar la primera, diguem-ne, institució de les missioneres de la Caritat fora de la pròpia Índia, i el 1968, és a dir, que 3 anys després ja estava pràcticament a tot el món. Quan es anava produint fets, ella també actuava, per exemple, a la Guerra d'Alliberació de Bangladesh, quan Bangladesh es va declarar independent i es va declarar la guerra entre la Índia i el Pakistan, ella va establir un lloc per acollir les dones violades o les dones atacades i fer ferides i donar-los les cures necessàries. I fins i tot als anys 80 va ampliar la seva acció als països comunistes, tot i ser una cosa clarament religiosa. Armènia, sobretot, va fer un munt de projectes que va aconseguir que el govern rus li donés la medalla d'or del Comitè Soviètic de la Pau per tota l'assistència que va fer durant la crisi de l'accident de Txernòbil. Però, clar, ella ja és gran. El 1983 pateix un atac de cor a Roma mentre visita el papa Joan Pau II. En té un segon, un altre atac, ha de portar marcapassos. El 1991 l'han d'operar perquè ha de superat una pneumònia a Mèxic i tot això, i aleshores ofereix la seva renúncia. Però l'ordre monàstica fa un referèndum, per dir-ho així, entre tots els seus militants i totes les monges, en sufragi secret voten que aguanti. Ella ho accepta i va aguantant fins al 1997, quan ja no pot més, renuncia definitivament com a cap de les missioneres de la Caritat i és rellevada per la germana Maria Nirmala Joshi, que no es vol posar el títol de mare perquè li deixen amb ella. Ella morirà, la mare Teresa, morirà el 5 de setembre de 1997, com dèiem, amb 87 anys, a la casa de repòs de Sant Tomàs, situada a Calcuta. El govern indi li farà un enterrament d'estat, pràcticament. El seu cos serà traslladat amb el mateix carruatge que havia traslladat el Mahatma Gandhi o el Nehru, i, per tant, passarà a la història fins que, beatificada per Joan Pau II, sigui canonitzada pel papa Francesc el mes de desembre del 2015. I la mare Teresa de Calcuta, és normal que sí, ella hagi trobat o hagi generat moltes cançons al seu voltant. Hem trobat una cançó de la popular de Mari Gelabert que porta precisament per títol Teresa de Calcuta i que volem posar en homenatge a aquesta immensa dona. Teresa de Calcuta, de Mari Gelabert.
5 a la setmana.
Sí. 6 de setembre de l'any 1966, el dia que el Parlament de Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, és assassinat el primer ministre Hendrik Verwoerd a gabinetades. Hendrik French Verwoerd era fill d'un pare, d'un capellà de l'Església Reformada de Bramford, nascut a Amsterdam el 8 de setembre de 1901, i que, quan té 2 anys, ell i la seva família marxen d'Holanda i se'n van a viure a Sud-àfrica, primer a Ciutat del Cap, després a Zimbàbue un temps, on ell comença els seus estudis, i finalment a la colònia del riu Orange, a l'any 1917, on el pare agafa un càrrec de l'Església i ell ingressa a la Universitat de Stellenbosch, on cursarà estudis de teologia, que completarà després amb estudis de psicologia, de filosofia, i que li permetran doctorar-se cum laude a l'any 1924. Amb un expedient tan brillant com el seu, és normal, l'home passarà 2 anys a Alemanya estudiant a les principals universitats, a Berlín, a Hamburg, a Leipzig, etc., i sobretot estudiant el camp de la psicologia. Tornat a Àfrica el 1928, la Universitat de Stellenbosch li ofereix una plaça de professor de psicologia aplicada, i uns anys després li posa amb safata de plata la càtedra de sociologia. Durant tot aquest temps, en Verwoerd viu tota la història de Sud-àfrica, del que després serà Sud-àfrica, que llavors és una colònia britànica, i on neix un nacionalisme dels blancs que proposa crear una república cristiana nacionalista en comptes d'estar com una colònia o de ser com una colònia britànica. De fet, hi ha un partit, el Partit Conservador, anomenat Partit Nacional, que li ofereix que dirigeixi un diari, Die Transvaler, que sortirà l'any 1937 i que defensarà tots els postulats nazis durant la Guerra Mundial. Per què? Perquè és un moviment, aquest Partit Nacionalista, Partit Nacional, és un moviment més aviat, bueno, no més aviat, un moviment de dretes, però de dretes de tota la vida, per dir-ho així. Quan s'acaba la Segona Guerra Mundial i comencen tots els processos de demanar la independència de tots els països africans, el diari Die Transvaler demanarà, com que es convoquen eleccions allà per poder atendre el Parlament, demanarà el vot per Daniel François Malan, que és del Partit Nacional, que és un home que promou l'autodeterminació, és a dir, la independència d'Anglaterra, però sobretot promou el reforçament legal de la segregació racial, allò que després amb el temps es començarà a dir i es coneixerà com a apartheid. Malan guanya les eleccions, en Verwoerd, com que l'ha apoyat molt, doncs l'altre li diu, escolta, doncs et faig senador, l'altre accepta ser senador, i l'any 1950 el fa ministre d'Assumptes Nadius, més ministre dels d'Assumptes Interiors serien més aviat, on ell començarà a impulsar totes les mesures de l'apartheid. Per exemple, la població negra ha d'estar registrada, per exemple, la població negra està sotmesa a segregació racial en els llocs públics, per exemple, el Departament d'Educació, els negres només tenen dret a l'ensenyament bàsic, i o, per exemple, doncs, com que la capital, Johannesburg, es necessita molta mà d'obra i no n'hi ha, decretant un trasllat forçós de 80.000 negres al suburbi de Soweto, a Johannesburg, a la ciutat aquesta de Johannesburg. Bé, el 1953 es retira el president Malan i comença la lluita interna al partit, que fa primer ministre el Jochen Strijhoff, amb el recolzament de Verwoerd, allò, perquè és el més reaccionari de tots, i l'altre, el Strijhoff aquest, el manté com a ministre de d'Afers Nadius, i ell augmenta la repressió, perquè com que ja ha aparegut l'anti-apartheid, han aparegut els independentistes els que combaten la segregació racial, doncs ell encara es posa més dur i marca més distàncies amb el Regne Unit. A més a més, hi ha el problema de que 4 mesos després d'anomenar aquest Strijhoff, es mora de càncer l'Strijhoff, i el Partit Nacional convoca primàries de les que, evidentment, en surt guanyador, però per majoria absoluta i superabsoluta, el Verwoerd del Partit Nacional. Llavors, què ja fan? Proposen un referèndum a l'any 1960, que evidentment és que sí a la independència, proclamen la República de Sud-àfrica a l'any 1961 i obren un sistema aparentment democràtic. Convoquen eleccions, però unes eleccions on no poden participar els negres. A l'any 61 i a l'any 66, a les dues guanya Albert Hoyt i es fa el president de govern, impulsant des del govern una política de desenvolupament separat, és a dir, que crea una mena de... Ara n'hauríem de dir autonomies, però que no se m'enfadi ningú. Creen els bantustans, que són, en anglès, les homeland, que són territoris que actuen com a reserves tribals. Per què? Perquè en aquell registre de no blancs, diguem-ho així, el govern marca 8 categories i a cada una de les 8 categories, més negre, menys negre, més d'això, li dona una d'aquestes homeland perquè vagi fent la seva aparent administració. Però, només per donar-vos un exemple de lo que és l'apartheid, es creen competicions esportives per blancs i competicions esportives per negres. Clar, tot això potencia que surtin grups anti-apartheid, el Congrés Nacional Africà, el Congrés Panafricà, que es lluiten contra aquesta repressió. El 21 de març de 1960, 10.000 persones es presenten amb un control per sortir de la ciutat de Sharpeville, al Transvaal, sense documentació. Diu, no podeu sortir. Doncs us farem fora. La policia crida reforços, arriba l'exèrcit, 69 morts, 180 ferits, evidentment, tots negres, i l'estat d'excepció declarat, l'estat d'emergència declarat pel Berhuet, que posa tothom a la presó i legalitza els dos partits que passen a els dos partits anti-apartheid que passen a la lluita armada, i tot això provoca sancions internacionals per part de la ONU, que tenen el seu principal punt en l'embargament de les armes. Ja ell patirà un atemptat a l'any 1960, però és d'un desequilibrat. En canvi, el 6 de setembre de 1966, quan entra a l'Assemblea de Sud-àfrica, un funcionari blanc, però que està en la categoria de mig negre i tot això, que té antecedents, a més, policials, Dimitri Tshafendas, l'ataca amb un ganivet, li clava diverses punyalades, una d'elles mortal, al cor, i desapareixerà aquest figura de l'Henry Ferch Berhoet. Una figura que va fer que tots els anti-apartheid de tot el món es posessin en contra d'ell. I concretament la Miriam Makeba, una cantant que va estar molt de moda als anys 1970-1980, va fer un disc amb el Harry Belafonte on hi ha una cançó premonitòria que diu Beware Berhoet, és dir, ves en compte Berhoet. Aquí teniu, doncs, el Harry Belafonte i la Miriam Makeba, Beware Berhoet. Set de setembre de l'any 1930, el dia que neix a Brussel·les el que serà el rei dels belgues, Balduí I. Balduí I És el primer fill, el fill, el gran, el primogènit del rei Leopold III i la reina Astrid, i que tindrà un germà més petit, que serà el rei Albert II, que el succeirà quan ell mori. De fet, el noi comença a tenir problemes quan als 4 anys el seu avi, el Leopold II, que era un gran alpinista, mor en un accident d'escalada a la vall del Mosa. El seu pare, el Leopold III, passa a ser el rei, Leopold III, valgui la redundància, i ell, amb només 3 anys, es converteix en l'hereu de la corona i duc de Brabant. Clar, naturalment, això li porta molta pressió al nano. Per acabar-ho d'arreglar, l'any següent, mor la seva mare amb un accident de cotxe. I el noi, doncs, queda allà, ja veus. Quan esclata la Segona Guerra Mundial, el pare, el Leopold III, decideix enviar amb el Balduí i l'Albert fora de Bèlgica per protegir-los de la guerra. Primer van a França, quan França és ocupada pels alemanys, després venen a Espanya, i a Espanya, doncs, el Franco fa el mans i mànigues i els torna cap allà. I, per tant, el Leopold està allà, repatriat a Brussel·les, i amb el Balduí i amb el seu fill, i passarà 4 anys el nano sota la tutela de la segona esposa, perquè el seu pare, Leopold III, s'ha tornat a casar, la Lilian Bels, que no són gaires amics. Ell estudia a l'institut primer a Laeken i després se'n va a Suïssa a estudiar sota la supervisió del seu confessor, del seu capellà, d'un capellà dominic. Quan els aliats desembarquen a Normandia, els alemanys agafen tota la família belga i se l'emporten cap a Alemanya, a més amb el nen nou que ja ha nascut del segon matrimoni del seu pare. Al castell de Hirstein estan un temps, després els porten a Àustria i allà els tenen tancats fins que les tropes nord-americanes alliberen la zona i el 7 de maig de 1945 els deixen sortir. Però, clar, llavors amb el pare se li planteja el problema que, com que ell, diguem-ne, havia fet la farina plana una mica amb els alemanys, ell deia que ho feia perquè no tornés a passar el que va passar a la Primera Guerra Mundial, el que havia passat a la Primera Guerra Mundial, que és que els alemanys havien partit Bèlgica en dues regions. I mentre ell fos el rei, doncs va pensar que els alemanys no s'hi atrevirien a tornar-ho a fer. De fet, quan s'acaba la Guerra Mundial, posen de rei el seu germà, Leopold III, i Carles Teodor, el posen de regent. Mentrestant, ell se'n va cap a Suïssa i allà espera a veure què decideix el poble belga. I, de fet, el príncep Carles Teodor aquest, l'any 1950, convoca una consulta, un referèndum, sobre la continuïtat de la monarquia, que mostra que el país està dividit en dos bandes, que, bueno, que n'hi ha uns que accepten la monarquia, però els altres volen posar-li moltes condicions. Això fa que el Leopold III, just tornat a Bèlgica amb els seus dos fills, el Balduí i l'Albert, anomeni el Balduí príncep reial el 11 d'agost de 1950, delegui tots els seus poders amb ell i ell simplement es limiti a jurar la Constitució i acceptar les lleis del poble belga. Vist com van canviant les coses, com el poble, doncs, sembla que amb el Balduí el veu molt bé, però en canvi amb ell no li perdonen la seva col·laboració amb els belgues, amb els alemanys, el 16 de juliol de 1951 el Leopold III abdicarà i l'endemà el seu fill Balduí serà proclamat rei dels belgues. Ell continuarà manant perquè el Balduí és un noi més aviat trist, més aviat solitari, fins i tot hi ha rumors de que té intenció de fer-se capellà, cosa que posarà en marxa la mecànica de l'Església Catòlica, que no li interessa, per buscar-li una dona. I mentrestant el pare continua tenint dues filles més, casa el seu fill Albert, el segon, amb la Paola Rufo di Calàbria, és a dir, va fent la seva vida. Això que dèiem, l'Església Catòlica intervé en tot això i li busca una dona, una possible esposa, i la troba en Espanya, de mans de l'aristocràcia, en la persona de Fabiola de Mora i Aragón, que el ministre Gaston Heyskens, el primer ministre belga, anunciarà el 16 de setembre de 1960 el compromís entre el Balduí i la Fabiola, i el mes de desembre, en concret el dia 15, es produirà el casament dels dos enamorats, posat així entre cometes, Balduí i Fabiola de Mora i Aragón, que passa a convertir-se en Fabiola de Bèlgica. Però la Fabiola té males relacions amb la dona, amb la segona dona, del pare del Balduí. I això provoca que un any després tota la família marxi de Brussel·les i a Brussel·les només hi quedin la Fabiola i el Balduí, mentre els altres se'n van a viure al castell d'Argentell. La cosa es posa cada vegada més tibant, però a l'any 1961, al mes de juny, s'anuncia l'embaràs de Fabiola. Tothom diu, això ja s'arregla, sembla que s'arregla. La cosa s'anuncia durant un viatge que van a visitar el papa Joan XXIII, però tres setmanes després s'anuncia que l'embaràs ha quedat definitivament frustrat. El 1962 es tornarà a anunciar un nou embaràs, arribarà fins al part, però resulta que el fill, un nen, neix mort. La reina se sotmetrà a dues intervencions quirúrgiques i després d'aquestes intervencions tindrà dos avortaments espontanis que ja avancen que allò no arribarà enlloc, que ha d'espavilar-se. El Balduí, de fet, es bolcarà en la formació del seu nebot, el príncep Felip, el fill de l'Albert. El rei, aprofitant que es mora, Leopold III, farà fora de la corona i fora dels mecanismes de successió a tots els fills de la segona etapa, diríem, del seu pare, i, per tant, ell es quedarà com a rei. Està fotut, té problemes, té la malaltia de Barlow, una malaltia cardíaca que obliga a operar-lo a cor obert, i morirà el 31 de juliol de 1993 a Motril, una vila a Andalusia, una possessió que tenen allà, un cortijo que tenen allà, als 62 anys. El substituirà no el fill de l'Albert II, sinó a l'Albert II, que el 9 d'agost de 1993 jurarà el càrrec de rei. I com que tant la Fabiola com el Balduí, però sobretot el Balduí, estimava molt Brussel·les, hi ha una cançó de la Dalida que a mi m'agrada molt, ho sento si no us agrada avui, però bé, no, és una cançó que diu "Plou sobre Brussel·les". I no és pas de les llàgrimes que plori la gent per saber que s'ha mort el Balduí, tot i que val a dir que és un rei que es va fer estimar molt i que els belgues el tenien amb molta consideració. Amb homenatge amb ell, aquí teniu "Il pleut sur Bruxelles" de Dalida.
Y a Jeff qui fait la gueule assis sur le trottoir depuis qu'il est tout seul. Il est pas beau à voir. Il y a aussi la Mathilde qui est jamais revenue. Il y a aussi la Mathilde qui n'en reviendra plus. Et puis il y a la Frida qui n'a aimé que lui. Chez ces gens-là, on n'est jamais parti. Mais lui, il s'en fout bien. Mais lui, il dort tranquille. Il a besoin de rien. Les marins d'Amsterdam songent plus dans les étoiles. La marine qu'a des larmes a noyé un canal. Et puis il y a les flamandes qui n'oublient rien du tout. De Vesoula Ostende, on s'habitue, c'est tout. Seul Titine et Madeleine croient qu'il est encore là. Elles vont souvent l'attendre au tram 33. Mais lui, il s'en fout bien, mais lui, il dort tranquille. Il a besoin de rien, il a trouvé son île. Une île de soleil et de vagues de ciel. Et il pleut sur Bruxelles. À force de dire j'arrive, à force d'en parler, à force de dire j'arrive, il y est quand même allé. Il a rejoint Jojo, la fan était Fernand. Peut-être un peu trop tôt, mais lui il est content. Il n'a pas entendu que des milliers de voix lui chantent Jacqueline, ne nous quitte pas. Mais lui il s'en fout bien, mais lui il dort. Vagues de ciel et il pleut sur Bruxelles.
28 de setembre de l'any 1311, el dia que mora a la ciutat de Gènova el teòleg i metge Arnau de Vilanova. Un personatge medieval del que només sabem que va néixer el 1238, però que no tenim clar encara, ni sembla que es pugui tenir, el lloc on va néixer, perquè uns parlen de València, altres parlen de Montpellier o del Llenguadoc, i fins i tot ell, en un dels seus llibres, apunta que ell, o sigui, firma com Arnaus Ilerdensis, la qual cosa voldria dir que seria fill de Lleida. Bé, en qualsevol cas és d'una família que, quan el rei Jaume I conquereix el Regne de València, doncs agafen les cames i tota la família i se'n van a viure a València. Allà a la capital, el nano, doncs, mostra ja, és tonsurat als 7 anys, estudia, comença a exercir com a metge i tal. El 1260, és a dir, començarà a estudiar, amb 12 anys, començarà a estudiar medicina a Montpellier, i entre el 1267 i el 1276 ampliarà estudis a les universitats de Nàpols i la Universitat de Salern, anant agafant cada vegada més prestigi com a metge. El 1281 serà nomenat metge del rei d'Aragó i anirà passant de metge de rei en rei, primer Pere el Gran, després Alfons III i finalment Jaume II d'Aragó, mentre, a més de tot això, ell tradueix totes les obres mèdiques de Vicena, de Galeno, és a dir, dels clàssics. El 1290 li ofereixen una plaça de mestre a l'escola de Montpellier, la Universitat de Montpellier, que ell accepta, però amb la condició de poder seguir mantenint, fent-se càrrec de la salut del rei Jaume I, que, a més, s'aprofita d'ell per enviar-lo en missions diplomàtiques a la cort francesa. En una d'aquestes missions, el 1299, allà fa públiques les seves idees sobre, ja comença aquí una cert vessant esotèrica, sobre la fi del món. Ell té una idea de que la fi del món, si no s'espavilen, arribarà aviat, i que s'ha de reformar l'Església, s'ha de fer una Església més humil, s'ha de fer una Església més discreta, més religiosa, per dir-ho així. Els teòlegs de la Sorbona li diuen, però què s'ha pensat, condemnen totes aquestes declaracions, ell respon amb més agressivitat, i la cosa està com a molt tibant. Ell arribarà al punt que cridarà i demanarà la protecció, l'any 1301, demanarà la protecció del papa Bonifaci VIII, que, i a més escriurà un document defensant totes les seves teories, que enviarà a tots els reis cristians el 1302, i que es carregarà els dominics, que són els que en aquell moment tallen el bacallà, i per tant li suposarà una pèrdua de popularitat. De tota manera, el 1304, quan es tria el papa Climent V, que és molt més tolerant amb les seves idees, tindrà uns anys de calma que li permetrà recuperar tot això, fer gestions per l'acord pontifici d'Avinyó i defensar les comunitats, els albigesos i tal, aquestes comunitats que volen la Iglesia més primitiva i tal. Actuarà amb altres conflictes i, sobretot, serà important el que defensarà, el que intervindrà entre la Santa Seu i el rei de Sicília, Frederic II, que és un dels seus més fervents seguidors, que segueix els seus dictats, que li explica els seus somnis, que després l'Arnau comença a interpretar i que comencen a donar-li fama de ser una mena de dimoniot, no? Una mena de bruixot, vaja. Ell protesta a la cúria, el rei d'Aragó s'empenya també, i s'ha de refugiar a Sicília. S'ha de refugiar a Sicília sota la protecció del rei Frederic II. Per tot això empenyarà una mica, entelarà una mica tota la fama d'Arnau de Vilanova, que és, davant de tot, abans de res, un gran metge, un clínic pràctic amb molta experiència, un gran professor de la millor facultat de medicina de tota l'edat mitjana, i que escriu una obra mèdica molt important i que durant 3 segles serà seguida per tothom. Per exemple, fa un llibre que es diu Regim Sanitatis, que són tots els consells que dona amb el rei, amb el Jaume II, per mantenir la seva salut, i que tots els reis d'Europa, diguem-ne, fan seus i segueixen. Però al mateix temps comencen a aparèixer uns textos alquímics de coses rares, però que moltes vegades s'ha dit que no són d'ell, que són d'un altre alquimista que corria per allà, un Pedro Arnaldo de Vilanova, que li han atribuït amb ell amb la bona intenció o amb la mala intenció de denigrar-lo. En qualsevol cas, ell va fent gran, va abandonant progressivament la medicina i es va concentrant en la filosofia, la teologia i tot aquestes, entrant en polèmica amb totes aquestes coses. El morirà a Gènova el 8 de setembre de 1311, als 80 anys, mentre que està encara fent gestions per evitar la guerra entre la Santa Seu i Robert I de Nàpols. Aquesta és la figura de l'Arnau de Vilanova, moltes vegades titllat de fosc, titllat de raro pels seus aforismes, per les seves pràctiques especulatives i totes aquestes coses que, lligades a l'alquimisme i lligades també a les comunitats laiques, ja dic, els albigesos i tals, que en el seu moment havia defensat aquest nostre Arnau de Vilanova. I com que l'home havia tingut tanta fama falsa, per lo que sembla els darrers estudis, però bueno, falsa, fama d'alquimista, hem trobat una cançó del grup legendari que porta per títol L'alquimista mig grillat i que voldríem dedicar en aquesta figura una mica incòmoda d'Arnau de Vilanova, que hauria de figurar a la nostra història, però que hi és allò una mica de magatotis. Amb ella us acomiadem aquest programa d'avui, el Francesc Morgades, que us ha parlat, permeteu que per una vegada posi el burro al davant, i al darrere vindran els tècnics que m'han fet possible, el Toni Olivella i el Marc Pujol, i la Goretti Martínez, que ara agafarà els talls aquests, aquestes explicacions més o menys clares que jo us he fet, i les penjarà de la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè pugueu buscar les vostres informacions històriques quan així us avalleixi. Nosaltres us deixem, doncs, amb Legendari i L'alquimista mig grillat i ens emplacem a la setmana vinent. Fins aleshores, a reveure.
Cercant llibres antics on trobar símbols ocults en el llenguatge dels ocells que molt pocs poden llegir. Del poder. Miro a la lluna si és plena el mes de maig, quan les flors creixen més fortes i el dia és més llarg, quan la rosada inunda tots els camps i l'esperit s'expandeix amb el benvingut de l'est. Oh, oh, oh. Destilo la força. Oh, oh, oh. Desperto el rei vermell, perquè sóc un alquimista mig grillat que recol·lecta en la nit el fruit més preuat. Durant mil anys per filòsofs naturals protegint-se del poder.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.